Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Extremadura, segona part. Això han estat les eleccions autonòmiques d'Aragó celebrades ahir. El resum és el següent. Cau el PSOE i retrocedeix el Partit Popular, que guanya perdent. Un fracàs sense pal·liatius per als populars en aquest sentit, perquè cal recordar que havia convocat eleccions anticipades per assolir la majoria absoluta i haurà acabat perdent dos diputats. Però encara més titulars. El gran guanyador de la nit de les eleccions és Vox. De 7 a 14 diputats. Gairebé el 20% dels vots. El partit Abascal té motius per estar realment eufòric. L'estratègia del Partit Popular de convertir les eleccions autonòmiques allà on governa en una mena de pròleg de les eleccions generals els està sortint malament. Els populars no en treuen, de moment, cap benefici, i l'únic que en treu un rendiment és Vox. La propera parada d'aquest circ electoral és Castella i Lleó, que votarà el 15 de març, i els andalusos no trigaran gaire a fer el mateix. En aquests dos casos, el més probable és que les urnes dictin sentències similars, perquè la ultradreta espanyola no sembla que tingui ara mateix aturador. L'ajuda del Partit Popular està resultant imprescindible perquè això passi. El PP ha sumat Pito Quiles en campanya per acabar perdent vots i l'agitador de l'ultradreta, que ha acabat felicitant a Vox pel resultat a través de X. En clau catalana, el resultat de les eleccions aragoneses tampoc no són bones notícies, com tampoc ho ha estat l'anticatalanisme que s'ha viscut en campanya. Avui en parlarem en temps d'àgora d'això. Són temps encara més foscos per als catalanoparlants de la franja. Més tensió afegida a aquests litigis en curs entre l'Aragó i Catalunya, com és el cas de les obres d'art del monestir de Sixena. I més demagògia sobre finançament autonòmic. I encara més riscos que s'obrin nous fronts de conflicte. Ja hem vist, per exemple, que en campanya s'ha ressuscitat aquell fantasma del transvasament de l'Ebre per part de la dreta populista. Així que si el popular Jorge Azcón vol tornar a ser president de l'Aragó, haurà de redoblar la seva aposta confrontacional amb la Generalitat catalana. Un cop més, l'anticatalanisme és un valor seguríssim a bona part de la política aragonesa i espanyola. El resum de tot plegat és que l'estratègia de Feijóo ha estat desastrosa. Debilita el PSOE, és cert, que va sumant desfetes sense que sigui cap sorpresa, però a canvi de pagar un preu molt alt. Ho fa engreixant Vox i posant en risc la governabilitat de les comunitats autònomes liderades pel Partit Popular. Feijóo volia fer una jugada mestra i ja s'ha marcat dos gols en pròpia porta. Perquè el Partit Popular depèn cada dia més de Vox. A l'Aragó, a partir d'avui, concretament, el doble. I més enllà de l'Aragó, la reflexió també torna a ser la mateixa després de la jornada electoral recent. Té aturador l'extrema dreta a Espanya? S'està fent el possible per frenar el creixement? No hi ha dubte que la polarització sense límits està alimentant el populisme radical. En aquest sentit, totes les formacions tenen alguna cosa a reflexionar. Altra cosa és que sàpiguen i, sobretot, vulguin fer-ho. I l'experiència ens diu que no podem ser gaire optimistes al respecte.
Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
Avui és dilluns, 9 de febrer, ens hem despertat amb 2 graus sota zero a Puigcerdà, 3 a Sant Sadurní d'Anoia i 11 graus a la Ràpita, amb molts núvols, amb boira, petits ruixats també a l'oest de Catalunya. Duraran poca estona, al migdia s'obriran clarianes, a l'espera d'un segon front que a la tarda vespre deixarà algunes precipitacions també per l'oest del país, comarques de Lleida, de Tarragona. A la nit fins i tot pot ploure més al Pirineu, amb una cota al voltant dels 1.600-1.800 metres, i en previsió que demà arribi el vent de ponent que farà disparar les temperatures a la costa. En molts casos passaran dels 20 graus demà al migdia.
Ara són les 8 i 4 i des de primera hora del matí estem seguint minut a minut un altre dia negre a Rodalies. I el dia torna a ser molt complicat pels usuaris de trens. Els talls i retards habituals de les últimes setmanes hi han d'afegir la primera jornada de la vaga de maquinistes que va convocar després dels accidents de Còrdoba i de Gelida per demanar més seguretat. Som a la franja d'hora punta, quan en teoria han de circular 2 de cada 3 trens d'un dia habitual. Però això són els serveis mínims. A aquesta hora, la notícia és que no s'estan complint. Anem en directe a Sant Joan Garcia, bon dia.
Bon dia, Ricard.
I per rematar-ho, els informadors també fan vaga, així que els passatgers estan més desprotegits que mai.
Avui només tenen la megafonia i les pantalles. Des de primera hora a Sants, andanes molt plenes i vies molt buides. I a les pantalles, allò que fa tanta ràbia a l'usuari, trens que de cop i volta diuen que venen amb demora fins que desapareixen i el tren no ha passat. A les andanes, com diem, usuaris que fa més de 3/4 d'hora que esperen. A les vies, alguns trens aturats sense servei i avui la megafonia encara que ara la sentim ha estat més silenciosa perquè fins ara han passat trens en contragotes. Renfe i els sindicats discrepen sobre el compliment dels serveis mínims. La companyia ens ha dit que no s'estaven complint, o menys fins ara. Francisco Cárdenas, de la UGT, ho minimitza.
Creo que ha comenzado bien. A ver, nosotros tenemos muchos servicios, siempre puede pasar algo, pero ha sido totalmente anecdótico lo que ha pasado. Ahora, supongo que el sitio donde se ha quedado un tren suprimido, pues es importante. Con todo el nivel de compañeros que tenemos, pues siempre le pasa algo a alguno, se rompe el coche, pero ahora, totalmente anecdótico, ¿eh?
Sí, sí. Imagino arribar a la feina i dir, no, ha sigut anecdòtic, avui arribar 2 hores tard. Gràcies, Joan Garcia. Fins ara.
Fins ara.
No s'estan complint, per tant, els serveis mínims i això es tradueix en escassetat també de trens. Repassem com tenim el panorama amb el desplegament dels serveis informatius de Catalunya Ràdio. Comencem per la línia que porta més passatgers. És la línia R1. Mataró, Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs mira, a 7:45 han començat a passar trens. Des de les 5, aquí no n'havia arribat ni marxat cap, per tant, de serveis mínims res de res. I després n'han passat 3 de força seguits i el gruix de gent que anava en direcció a Barcelona ha anat marxant. Alguns desesperats han trucat abans un taxi o bé han anat cap a les parades d'autobús que van en direcció a Barcelona. Altres han esperat aquests trens que, tot i que han acabat arribant, els farà arribar tard un dia més a la feina, com a la Sandra.
Tú vienes a la estación y que pase por lo que tenga que pasar. Y ya está, vienes tranquilo, porque como te pongas nerviosa no vas a ningún lado. Y entre todo lo que está viendo, entre todos los accidentes, ahora la huelga, la gente está ya muy pasiva. Vamos a unos puestos de trabajo, el empresario tiene paciencia, pero no tiene tanta, ¿sabes? Y somos muchos.
Anem ara a Sant Vicenç de Calders. Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs mira, dels 6 o 7 trens que surten, que haurien d'haver sortit de l'R2 Sud en direcció a Barcelona des d'aquí, només ha sortit un. Un altre que estava anunciat des de fa més d'una hora continua a l'andana pendent de sortir i ara acaba d'arribar el primer tren procedent de Barcelona de l'R2 Sud aquí a Sant Vicenç de Calders. Ens expliquen alguns dels usuaris i també fonts d'aquí, de la mateixa estació de Renfe, que els dos trens que no han sortit d'aquí ha sigut perquè els maquinistes han trobat algun element de seguretat del tren que no estava en prou condicions. Un exemple, per exemple, un R2 que no ha sortit no ho ha fet perquè una de les finestres de seguretat de les sortides d'emergència tenia una pintada, per posar un exemple. Els usuaris molt emprenyats agafen el primer regional que poden, que ha passat per aquí. De moment només n'han passat 2 i molta resignació entre ells.
Que estaven mirant si el tren era segur per poder circular, que si no sortiria el de la via 3.
Que passi algun tren i que ens porti cap a Barcelona. Quan he arribat posava 4 minuts, he vingut cap aquí amb l'esperança de que potser sortiria, però res, portem.
I anem ara cap a... Digues, Manel, perdona.
No, que aquesta és la situació que, a més, s'agreuja perquè no hi ha informació a les pantalles, només hi ha informació dels regionals i no és fiable.
I anem ara cap a Manresa, a la R4. Com estan les coses? Nàtia Dell, bon dia.
Bon dia. Mira, aquí la situació s'ha capgirat una mica. Fa una estona no hi havia ni trens ni busos, com us explicàvem, i en mitja hora han sortit 2 cap a Barcelona i un bus que venia de Lleida també cap a Terrassa. Per tant, servei n'hi ha, es compleixen, de fet, aquí els serveis mínims, però no et pots refiar de les hores. Les pantalles no funcionen i tot va una mica sobre la marxa. De fet, en situació normal ja n'haurien d'haver sortit 4 de trens. Fa una estona la parada del bus estava buida i ara hi ha un parell d'autobusos que estan parats. Diuen que sortiran quan s'omplin. Però, curiós, fa una estona estava gairebé ple, estava a punt de sortir, els informadors i els de seguretat de Renfe han anat a buscar els usuaris. El bus els han fet baixar perquè estava a punt de sortir un tren i, bé, hi ha hagut corredisses cap aquí, però el tren encara està aquí. Per tant, diguem-ne, haurien pogut marxar amb el bus i, en canvi, el tren encara està parat a la via. Hem parlat amb un usuari, que és el Sergi. Ell treballa a l'Institut Pau Vila de Sabadell, és professor, i no sap si arribarà a temps, però s'ho pren, diu, de manera estona.
No ho sé, no diuen res, només es vaga, reducció de serveis, però no proporcionen res. Treballo com a docent a un institut de Sabadell i em sembla a mi que les primeres 2 hores no tindran els nanos a formació acadèmica. Així que esperar i estoicisme.
Continuem el repàs amb aquesta vaga de maquinistes que, insistim, té uns serveis mínims que no s'estan complint. Molins de Rei, David Àngela, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs desesperació entre uns usuaris que avui confiaven en els serveis mínims establerts. Per aquí, per l'estació de Molins, ha passat fa uns minuts un únic tren en direcció a Martorell. El personal de l'estació ha informat que des d'allà giraria cua i faria el trajecte invers cap a l'Hospitalet de Llobregat. És l'únic servei previsible aquí a l'R4 ara per ara. A banda de la indignació dels usuaris, ara ja hi hem de sumar també la preocupació dels responsables del bar de l'estació, que han vist com la desaparició d'usuaris ha fet ensorrar la seva facturació. La Maria Dolors se sent víctima col·lateral d'aquesta situació i per això contempla reclamar a la companyia ferroviària o a la gestora de la infraestructura.
El divendres, perquè ja el dissabte van tancar, vas fent 100 i algo, o sigui, de 100 i algo a uns 400, 500 que fem. No sé, jo avui trucaré a la gestoria a veure si se pot fer algo.
I anem ara cap a Lleida. Estela Bussons, bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs aquí la principal afectació ha estat la supressió de la banda de la 705, un tren que sempre va molt ple perquè porta persones a treballar a Barcelona. Era servei mínim i així s'havia anunciat, però no ha arribat des de Barcelona i, evidentment, doncs, ja no ha sortit des de Lleida. I això ha complicat molt la vida dels viatgers. La majoria ens han dit que s'han organitzat amb cotxes particulars. Alguns poden haver optat per l'autobús, però tampoc han tingut l'opció de recol·locar-se al següent avant, de les 8:10, que aquest sí que surt, perquè ja de normal sempre va molt ple. Una alternativa, el regional de la R13 que surt a les 8:08, però és clar, aquest pot arribar a trigar 3 o 4 hores per arribar a Barcelona. Ara s'ha recuperat tota la línia amb tren, fins ara es feia amb autobús, i això també ha comportat que hagi desaparegut aquells AVEs que van posar fa 15 dies gratuïts abans per anar a Barcelona per suplir una mica aquesta mancança. Doncs el de les 7:25 ja no ha sortit, justament perquè els regionals ara ja arriben a Barcelona amb tren, però és clar, amb una durada doncs molt, 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 molt llarga. I res, també us podem dir que s'ha suprimit el tren que va cap a Cervera a les 8:03 i que alguns regionals doncs, han anat sortint, això sí, els de primera hora, doncs puntuals.
I anem cap a Girona. Fèlix Martín, bon dia.
Bon dia. Doncs a l'estació de Girona, situació relativament força tranquil·la aquesta hora. Tothom pendent de les pantalles, que aquí sí que funcionen. Des d'aquesta hora en direcció a Barcelona, per exemple, s'han suprimit fins a la 1 8 trajectes. El pròxim tren de Girona cap a Barcelona no serà fins a 3:15 del matí. I en direcció a Figueres i Portbou, el pròxim sortirà a les 9 en principi. Pel que fa a l'alta velocitat, retards d'una hora, una hora i mitja, el de les 7:33 en direcció a Figueres no sortirà fins a les 8:43 i el que ha d'anar en direcció a Madrid i en direcció a Barcelona, evidentment, a les 8:09, no ho farà fins al cap d'una hora, a les 9:10.
I val la pena també veure com està l'estació d'autobusos de Vilafranca del Penedès. És un dels centres d'atenció d'aquests dies. Montse Gené, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs la situació ha empitjorat moltíssim. La cua envolta totalment l'edifici de l'estació d'autobusos i ja fa un segon anell de cua. Unes 250 persones esperen algun autobús cap a Barcelona. Des de Montbus ens diuen que és perquè està venint molta gent de la Renfe. A les 6 del matí, en canvi, la situació era més fluida i hi havia més autobusos que ara. Els usuaris estan acostumats a esperar, desesperar i patir molt, com l'Anna, el Badar i el Roger.
És un drama cada dia fer aquestes cues, després amb la que trobaràs també les cues per les carreteres.
La veritat és que sempre hi ha aquesta cua i és increïble que no s'hagi fet ninguna solució en aquest aspecte.
I últimament amb els autobusos que ficaven de reforç encara ho anàvem salvant.
Són les 8:13. Així arrenca el dia de les estacions de tren on s'han desplegat els enviats especials de Catalunya Ràdio. També una redactora d'aquest programa ha volgut fer un recorregut que avui havien de fer milers de persones per comprovar si realment arribava puntual o no a la feina. I llavors avancem que la conclusió és que no. Ha sortit de Mataró a les 6, bé, ha intentat sortir a les 6, fins a 7:45 no ha pogut agafar un tren, i a hores d'ara encara no tenim informació d'ella perquè no hi ha cobertura, per tant, de seguida hi connectarem per saber el punt exacte on es troba l'Anna Garcia, que, com insistim, ha intentat sortir des de les 6 del matí, passen 13 minuts de les 8 del matí, per tant, fa 2 hores i 13 minuts que no ha pogut arribar a la feina. Tot això en aquesta vaga que els sindicats de maquinistes han convocat a tota Espanya arran d'aquests accidents de Còrdoba i de Gelida. Anem a l'estació de Atocha, Madrid. Tania Tàpia, bon dia.
La velocitat aquí.
Hola, Tània. Avui... Espera, que no et sentim. Ara sí. Digues, digues.
Hola, bon dia. Us deia que us saludem des de les sortides de l'alta velocitat. Recordeu també que està afectada per aquesta vaga molts endarreriments. Per exemple, el primer tren que sortia a Barcelona de les 6:27 ha sortit pràcticament una hora tard. Tots van tard i alguns ja suprimits. El de les 7:57 de Renfe, també el de les 9:22 de Irio. És un dia amb molta menys activitat que un dilluns habitual. El que els diuen els usuaris és que contactin amb les seves companyies si se'ls ha cancel·lat el tren perquè se'ls intenti reubicar.
Avui al matí de Catalunya Ràdio, Catalunya Ràdio continuarem també seguint de molt a prop aquesta nova jornada. La comentarem a l'Àgora de seguida matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent, bon dia.
Què tal, bon dia?
Estem explicant que s'estan saltant, s'haurien saltat els serveis mínims, tot i que els sindicats diuen que no és que s'estiguin saltant, sinó que hi ha algunes petites incidències, etc. Què passa quan se salten uns serveis mínims?
És important destacar que el dret de vaga és fonamental, però no és absolut. La jurisprudència diu que no complir serveis mínims no està emparat pel dret de vaga. I hi ha precedents en el cas de Renfe. Hi ha una vaga el 2021 on Renfe va obrir expedients disciplinaris contra alguns dels maquinistes per exactament el mateix, per no presentar-se per fer els serveis mínims. En teoria, si l'expedient és per una falta molt greu, pot implicar suspensió de sou i de feina durant diversos dies. Si es repeteix, pot implicar l'acomiadament. El que passa és que aquí és on entren les argumentacions dels sindicats, perquè tu has de poder demostrar que aquella persona no ha volgut anar a treballar. Només que puguis dir, doncs no, és que no ho ha entès, la notificació no ens ha arribat a temps. Aquí és on hi ha aquests tecnicismes que de vegades fan grinyolar una mica el tema.
Dret a vaga sí, però dret a la mobilitat en aquest cas també.
També.
S'ha de garantir. Mm. Tota aquesta crisi que estem explicant ha fet que el traspassi un dels temes polítics també més calents.
I avui es tornarà a veure, perquè els comuns situaran Rodalies al centre de les negociacions amb el govern sobre els pressupostos. Aquesta tarda faran la primera reunió. La millora de Rodalies serà un dels temes que els comuns posaran sobre la taula. L'altre serà l'accés a l'habitatge. I això sense oblidar que Esquerra, que manté que no negociarà res dels comptes fins que es desbloquegi al Congrés la iniciativa que van presentar els republicans perquè la Generalitat pugui recaptar tot l'IRPF.
I enmig de tot això, enmig també de les investigacions per l'accident de Córdoba, el govern espanyol ha sortit aquest diumenge per esbombar que es prorroga el contracte de Renfe a l'Aràbia Saudita.
Sí, en els pròxims 5 anys Renfe serà l'operador de la línia d'alta velocitat entre la Meca i Medina. És aquella famosa línia que van construir empreses espanyoles amb la mediació de Joan Carles I. Bé, doncs Renfe portarà aquesta línia fins l'any 2038 i a canvi d'això rebrà 300 milions d'euros cada any. L'acord el va anunciar tot just ahir el ministre Òscar Puente a les xarxes amb el context que deies, dient que aquest acord amb el règim saudita, textualment, és una mostra important de confiança en el nostre model ferroviari.
Enmig de tot plegat, encara que no ho sembli, hi ha una bona notícia que comentarem també avui al matí de Catalunya Ràdio amb el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel. Després de 19 dies tallada, aquesta matinada s'ha reobert l'autopista AP7 en sentit sud. Berta Torrades.
La circulació es va aturar fa gairebé 3 setmanes per l'esfondrament del talús que va causar el xoc d'un tren de l'R4 de Rodalies a Gelida, on el maquinista va morir i prop d'una quarantena de passatgers van resultar ferits. Des d'aleshores, per motius de seguretat, es mantenia tallada la circulació de l'AP7. Pel director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, la redistribució de la mobilitat que s'ha fet aquests dies ha estat un èxit.
Les mercaderies han trobat una via de distribució a través de la C3 32, malgrat l'inconvenient que representa tenir tallada la P7.
Durant el tall de la P7, el peatge de la C32 ha estat gratuït, però el govern ja ha avisat que tornarà a ser de pagament a partir d'aquesta mitjanit. Berta Torrades, pel matí, de Catalunya Ràdio.
La mobilitat, doncs, és el principal tema del dia.
Ja tens la teva llista de propòsits?
Sí, provar coses noves, viatjar més, tenir més espai.
Noi, però això és un únic propòsit. Provar un nou SUV Citroën.
Posa'l a la teva llista i prova el teu concessionari al Citroën C5 Aircross i al C3 Aircross. Ara, des de 18.000 euros i fins a 8 anys de garantia. Citroën. Consulta citroen.es.
Amb la gamma de vehicles per a professionals de Peugeot, estem llestos per ajudar-te a portar el més important, el teu negoci. Per això, en els dies Peugeot Professional, gaudiràs de condicions especials en tota la gamma. Aprofita de l'1 al 15 de febrer per donar energia al teu negoci. Consulta la teva oferta a Peugeot.es.
Què hi ha darrere de Don Simón? Les taronges de la nostra terra. Apreciades arreu del món pel seu gust únic i la seva qualitat excel·lent. I això fa que el nostre país se'l conegui com l'or d'Europa. Don Simón. Número 1 en sucs espremuts.
El matí de Catalunya Ràdio.
Ara són les 8:18, repassem en els bàsics amb Pol Forada, Marta Viana, Francesc Soler i Marc Jurado. Bon dia.
Bon dia.
Amb la gran nit del cinema català, que ens deixa molts premis a casa nostra i un gran triomfador.
I el Gaudí és per... Cirat,
amb 8 guardons, s'alça amb el Premi Millor Pel·lícula en Llengua No Catalana.
I Frontera, de Judit Colell, és distingida com a millor pel·lícula en la 18a edició dels Premis Gaudí. La que partia amb més nominacions, 13, Romeria, de Carla Simón, ha marxat cap a casa amb un sol Gaudí, el de Millor Interpretació Revelació, per Llucia García.
Els Premis Gaudí s'han rendit al mèrit tècnic de Cirat, mentre que el drama històric de Frontera ha estat la gran sorpresa de la nit. Judit Colell és la directora.
Estic molt emocionada, realment, perquè, a més, és el
el doble reconeixement tant dels companys i companyes com del públic. Això és una cosa que m'emociona moltíssim.
Les millors interpretacions protagonistes han estat per Mario Casas, per Molt lluny, i Ángela Cervantes, per Fúria. Sorda s'ha endut 3 premis, incloent el de millor direcció per Eva Libertad.
Ojalá que de aquí a unos años haya aquí, detrás de este micrófono, personas con diversidad funcional, personas discapacitadas, personas sordas, personas ciegas.
La gala ha guardonat Sílvia Munt amb el Premi d'Honor a la Trajectòria. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
Però una nit que ens ha deixat també discursos molt emotius.
Sí, entre ells el que ha fet Eduard Sola quan ha recollit el Gaudí a millor guió per Mi amiga Eva.
Jo voldria dir-vos que hem de fer com l'Eva, que les utopies són utopies fins que algú les fa realitat, que un dia van ser un impossible les 8 hores de jornada laboral, que va ser una bogeria que els nens deixessin de treballar per anar a l'escola i que va ser inimaginable que les dones votessin. I aquí estem.
Imaginem... La directora de La Fúria, Gemma Blasco, s'ha emportat el Gaudí a millor direcció novella. També ha estat molt aplaudida durant el discurs que l'ha dedicat a totes les víctimes de violència sexual.
A la Gemma de 18 anys, que acaba de ser agredida i que somia amb ser cineasta, creu-me, passaran els anys, coneixeràs a homes que no veuran el teu cos com un territori de conquesta. Trobaràs l'amor de moltes formes i un equip de persones talentoses que t'acompanyaran, et sanaran i et repararan. I algun dia podràs executar, a través del cinema, una venjança poètica i respectuosa.
Mario Casas s'ha emportat el seu primer Gaudí amb el seu debut en català amb la pel·lícula Molt lluny, de Gerard Oms, i Albert Serra també se n'han portat 2 amb Tardes de soledat, Gaudí a millor documental i Gaudí a millor muntatge.
I també aquesta nit... Bad Bunny ha protagonitzat l'espectacle de la mitja part de la Super Bowl amb un escenari reproduint les cases de Puerto Rico. S'han afegit Cardi B, Ricky Martin i Lady Gaga. De moment no hi ha dades de xifres d'espectadors. El rècord són els 133 milions de l'any passat, però sí que se sap que Donald Trump l'ha qualificat com un dels pitjors espectacles de la història. Washington, Oriol Serra.
Els Seattle Seahawks han guanyat la Super Bowl, però qui també ha tingut la seva victòria durant aquest esdeveniment és la comunitat llatinoamericana dels Estats Units, gràcies a l'actuació del porto-riqueny Bad Bunny a la mitja part, una actuació que, a banda d'espectacle, també ha reivindicat la igualtat entre tots els pobles d'Amèrica. Ho ha fet repassant els noms dels països americans un a un.
God bless America! Sea Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Perú, Ecuador, Brasil, Colòmbia, Venezuela, Guyana...
L'actuació de Bad Bunny ha anat acompanyada del mateix missatge que va fer els Premis Grammy en referència als ICE, un missatge imprès en una pantalla gegant. L'amor pot més que l'odi. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
I avui també serà dia de fer lectures polítiques a les eleccions de l'Aragó. Hi ha guanyat el Partit Popular, però necessitarà Vox, que es dispara. El PSOE cau al seu pitjor resultat i Podem es queda fora del Parlament. Saragossa, Cristian Roldán.
Jorge Azcón revalida la victòria, però paga un peatge considerable en el camí. Perd 2 diputats i enalteix l'ultradreta, que duplica els resultats de 2023. Mentre el candidat popular refregava la victòria pels nassos del PSOE, Alejandro Nolasco de Vox avisava que no li posarà fàcil governar.
Hoy, desde Aragón, decimos alto y claro, tic-tac, tic-tac. El sanchismo se acaba.
Ha ganado el decir sí al sentido común y no a la estafa del bipartidismo.
Sense cap dubte, la gran perdedora de la nit és Pilar Alegría. Els socialistes han igualat el pitjor resultat de la seva història a l'Aragó amb 18 diputats, 5 menys que ara fa 2 anys i mig.
No és el resultado que el Partido Socialista hubiéramos querido.
Des de Saragossa, Cristian Roldán Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
I a les últimes hores també ens ha portat 2 eleccions més.
Saludo todos os portugueses que nestas condições difíceis...
D'entrada, Portugal.
El socialista António José Seguro serà president després de guanyar les eleccions amb un 66% dels vots. Seguro ha rebut el nombre de vots més alts en uns comicis a Portugal després que la primera enquesta ja fa mesos li donés un 6% dels vots. L'extrema dreta ha obtingut el 34% dels vots.
I eleccions també al Japó.
Sanae Takaishi, que ja va guanyar les eleccions a l'octubre i va tornar a convocar-ne per ampliar la seva majoria i ho ha aconseguit, controlarà 2/3 de la cambra baixa.
I tornant a casa, Elisenda Alemany serà la candidata d'Esquerra a Barcelona.
L'actual regidora ha recollit 427 avals, molts més dels 93 que necessitava per ser la propera alcaldable de la ciutat. L'actual secretària general d'Esquerra és l'única que ha presentat candidatura. El 28 de febrer serà proclamada oficialment per les eleccions del 2027.
I la setmana que ve, Gabriel Rufián farà un acte que s'interpreta com un pas més en el seu plantejament d'una unió d'esquerres.
18 de febrer, Rufián mantindrà un diàleg amb el dirigent de Más Madrid, Emilio Delgado. Serà el primer d'una gira de trobades. La iniciativa del portaveu d'Esquerra és al marge de l'executiva del partit. De fet, Oriol Junqueras ha dit més d'una vegada que no comparteix aquesta idea.
I Òscar Matute, ahir, de Bildu ja va dir que aquesta idea estava molt bé, però per somiar en un coixí. Aquest matí està previst que Anglès recuperi el subministrament d'aigua potable.
Serà una setmana després que una esllavissada malmetés una de les canonades principals del municipi. Des de dijous, la majoria del poble ja torna a tenir aigua i avui s'hauria de restablir del tot.
I l'Ajuntament de Manresa suposa el desnonament del bloc 8 previst també per aquest matí.
Sí, és un edifici ocupat des de fa anys on viuen diverses famílies en situació vulnerable, algunes amb nens. És propietat d'un fons d'inversió nord-americà. El consistori assegura que tant ells com la Generalitat i una fundació social han intentat comprar-lo, però que no se n'han sortit.
Crec que estem preparats.
Ai, Paco.
Vols compartir aquest super show cap de setmana de Sant Valentí de l'11 i poder guanyar fins a 300.000 euros al comptat i 5.000 al mes durant 20 anys?
I entrar junts al web cuponespecial.es i aconseguir centenars de fantàstiques targetes regal per compartir experiències?
Òbviament.
Esclar que sí, Paco. Esclar que sí.
Super show cap de setmana de Sant Valentí de l'11. Amor per estona.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Escolta, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natur està elaborat amb peces fresques i senceres?
Esclar, i té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És supergustós.
A més, té un 98% de carn.
És natural que es noti, oi?
Doncs sí, natural.
Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
Fa gairebé 50 anys que estan casats. Han viscut dues mudances, han tingut 6 nets i moltes discussions pel comandament de la tele. Cada febrer, però, ell repeteix el mateix gest. Li regala un dècim de Sant Valentí. Ella sempre li diu que tant de bo els toqui. I ell sempre contesta que ell ja li va tocar fa gairebé 50 anys. Aquest 14 de febrer, celebra la teva història d'amor amb 15 milions del sorteig de Sant Valentí de Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Ei, això que en dieu paté de muntanya,
a Cerdanya,
en diem pa de fetge.
I és collonut.
Les coses,
pel seu nom,
Carlit.
I el trinxat de la Cerdanya, ja saps com es diu, oi?
El trinxat de la Cerdanya es diu Carlit.
Carlit, l'autèntica cuina de muntanya.
El foraster arriba al poble dels Bacanars.
Els de Palafrugell i Botany deien els Bacanars de Begur.
Bon dia.
Curt d'enteniment.
Me vaig acompanyar amb altres sirenes. Vols conèixer més sirenes?
12 graus.
12!
Ara aquí n'hi ha una que fa pipí.
La gent que ve aquí s'ha de batejar els debutis.
El Foraster, aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
El matí de Catalunya Ràdio.
I ara Esports arrenca el procés electoral del Barça.
Amb la dimissió de Joan Laporta per poder-se presentar a les eleccions, Rafa Llust és des d'avui president interí del club, amb 5 directius més que es queden per dirigir l'entitat. La resta dimiteixen per fer campanya.
Si em diuen sí, és presidencialista. Home, jo el que faig és que em mullo i dono la cara. Això sí.
Laporta promet un nou Palau Blaugrana per 15.000 espectadors. La plataforma Nosaltres, liderada per Víctor Font, acaba d'emetre un comunicat ara mateix que diu que aquesta és una finalitat únicament i una proposta electoralista.
I el Girona falla un penal en l'últim instant del partit i acaba empatant a Sevilla.
Es deixen empatar el partit al descompte i, a més, Estuani desaprofita un penal just abans que xiuli al final del partit. Mitja el tècnic del Girona.
No he decidido que salga Estuani a tirar el penalti porque no tenía confianza en otro, sino porque el jugador que... al que tengo más confianza para chutar un penalti es a él.
El Madrid que guanya 0-2 al València, l'Atlètic de Madrid perd 0-1 amb el Betis, aquest vespre a les 9 Villarreal Espanyol, sense Carlos Romero ni Ramon Terrats, que no poden jugar per la clàusula del seu exequip que els impedeix fer-ho. També a primera Atlètic Club 4, llevant 2, a la vez 0, Getafe 2.
Toni Bou, que és a un pas de proclamar-se campió del món de trial per 39a vegada.
39a vegada, això mateix, amb la seva victòria al Palau Sant Jordi.
Sobretot, perquè si paro amb 39,
ha de ser per tornar molt bé o ja no tornar. Llavors estan fent aquests resultats, doncs una cosa empuja a l'altra i és la situació en la que estem. És difícil d'explicar perquè dos tendons trencats falta molta estabilitat, però és un esport que, agafat el manillar i de la forma que el fem, doncs està clar que em puc defensar.
Berta Avellana es proclama campiona del món de trial indoor en la prova única que es va disputar al Sant Jordi també, i a qui han operat és a l'esquiadora Lindsay Vonn, una fractura a la cama. La nord-americana competia en la prova de descens amb els lligaments encreuats trencats i va tenir un greu accident. I els Seattle Seahawks guanyen 13-29 als Patriots a la final de la Super Bowl. És el segon títol de l'equip de Seattle.
Són 8:45 i el matí arrenca pendent de... els trens i d'aquesta primera jornada de vaga de maquinistes i personal ferroviari. De moment, els serveis mínims no s'estan complint. Última hora des de l'estació de Sants. Joan Garcia, bon dia.
Bon dia. A Sants, fins ara, molt poc moviment de trens, tot i el 66% de serveis mínims no haurien d'haver passat més. I a diferència d'altres dies de vaga, que hi ha hagut puntualitat, avui les pantalles informen de retards. I d'aquí una hora, quan els mínims caiguin al 33%, només es preveu el pas d'un tren cada hora per les principals línies de Rodalies. Renfe i els sindicats es contradiuen sobre el compliment dels mínims. La companyia diu que no s'han complert, ha recomanat als usuaris que busquin mitjans alternatius. L'UGT minimitza les incidències.
Intentant arribar a Barcelona des de Mataró des de les 6 del matí, hi ha la Lara García. Lara, on et trobes ara mateix?
Bon dia, Ricard. Doncs ara mateix he aconseguit arribar a l'estació de Sants. Tot just acabo d'arribar.
Des de les 6 deies... que has intentat sortir fins ara, eh? 8:45.
Exacte. Des de les 6 que hem arribat a l'estació de Mataró no ha passat cap tren. Fins a 7:45 aproximadament ha passat un tren. L'hem agafat tots els que érem a l'andana. Com us podeu imaginar, allà dins no podíem pràcticament ni respirar. I, a més, a cada parada anava pujant encara més gent fins que no hem arribat a Badalona, perquè la línia del Maresme, com sabeu, és la més carregada. A més, aquell tren venia de Blanes i allà la gent doncs també ha pujat. Per tant, la línia va ara mateix molt, molt, molt carregada. Hem aconseguit arribar aquí a Sants i ara intentaré agafar algun autobús que em porti cap a la ràdio.
És a dir, des de les 6 fins a les 8:45, són 2 hores i mitja. És a dir, el que abans trigava un AVE des de Barcelona a Madrid, ara triga un tren en serveis mínims no complerts des de Mataró fins a Barcelona.
Exacte.
Molt bé, Lara. Doncs gràcies. Fins ara.
Fins ara.
I mentrestant, pel que fa a altres temes de mobilitat, hi ha alguna afectació més, Joan?
Doncs mira, el que podem dir aquesta hora és una novetat, i és que Adif confirma aquest programa que han donat l'okay al restabliment de la circulació en el tram tallat des del passat dia 20 de gener a causa d'un accident amb una víctima mortal a l'alçada de Gelida. És aquest tram entre Sant Sadurní i Martorell que dèiem des del 20 de gener, des de l'accident, estava tallat. Renfe ens diu, però, que de moment hi circulen només trens de mercaderies. Per tant, estarem pendents de la reobertura total i per trens de passatgers d'aquest tram.
I mentrestant, a Madrid, nova reunió també del Ministeri per intentar arribar a un acord i aixecar també la vaga. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
Sí, bon dia, ho acabem de saber. Nova cita en el Ministeri de Transports per intentar doncs, que almenys no s'arribi aquesta vaga de 3 dies. Recordem, és avui, demà i demà passat. Ja hi va haver 3 intents la setmana passada, reunions amb el mateix ministre Óscar Puente assegut a la taula, alguns contactes tècnics aquest cap de setmana que no han evitat la vaga, i avui, aquest matí, nova trobada al Ministeri de Transports per intentar doncs, que aquesta vaga s'aixequi.
I a veure si aquesta vaga també fa efecte mirall a les carreteres. Txell Garriga, bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Tens vermells?
Avui bastant vermell, la veritat. L'A2 i la B23 cap a Barcelona, aturades i cua força compactada ben bé des de Sant Andreu de la Barca fins al Pap, i al Papiol, també, fins a Sant Joan d'Espí per obres a l'A2 i ara també la C16 a Vacarisses, però per un accident.
I punts taronges?
Nus de la Trinitat, també les dues rondes que van molt plenes, sobretot en sentit Llobregat, i C31 a Badalona. En principi no ens consten incidències.
Això pel que fa a la mobilitat, on avui posarem cert accent al matí de Catalunya Ràdio. D'altra banda, avui es reprèn també el judici als Pujol. Marc Jurado.
Sí, l'Audiència Nacional reprèn el judici per aclarir l'origen de la fortuna oculta de l'expresident i de la seva família amb declaracions de més testimonis. Fins dijous el tribunal ha citat una 60 de nous testimonis. Hauran d'aclarir les relacions amb Pujol i sobre suposats comptes a Andorra.
De seguida parlarem de la crisi de Rodalies, també del que ha passat a l'Aragó, i la vaga d'avui serà segur un dels temes del dia, les incidències d'avui, però de què més parlarem, Sílvia Solanes?
Doncs entrarem justament en això, parlarem amb Pere Macias, comissionat del traspàs de Rodalies, i tindrem Ramon Lamiel, el director del Servei Català de Trànsit, després que aquesta matinada s'ha reobert completament l'AP7. També parlarem de la R1 i com ha d'acabar aquesta línia, i que no tot sigui tren, també de les eleccions a l'Aragó.
Tot plegat ho parlarem avui a l'Àgora. D'aquí a pocs minuts amb David Madí, amb Montserrat Nebrera, Pere Rossinyol i Afra Blanco.
Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
Però abans també cop d'ull al temps. Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia. Doncs sí, un temps ennuvolat. Comença la setmana amb núvols, quatre ruixadets a les comarques de la meitat oest, Lleida, Tarragona, però l'espera que s'obrin clarianes. Al voltant del migdia tindrem més sol, amb una temperatura que a la costa es pot enfilar fins als 15, 16, 18 graus al sud del país. A l'interior no passarà dels 10, 12. A la tarda vespre arriba un segon front de núvols, de pluja. En aquest cas afectarà també les comarques de l'oest, Lleida, Tarragona, amb una cota de neu ja més alta de 1.600 a 1.800 metres. Mantindrà la precipitació al Pirineu durant la nit i demà un dia marcat pel vent, sobretot a la meitat sud de Catalunya, i per una pujada marcada a la temperatura que notarem dimarts i dimecres, farà que els valors s'acostin als 20 graus o fins i tot els superin a la costa al migdia.
Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Divendres, dibuixa un llegum, era guixa. Avui dilluns, un Enigmàrius musical. Poden ser de fa, sol o metàl·liques, de 5 lletres. Poden ser de fa, sol o metàl·liques, 5 lletres.
Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
Amb el primer sou de la nova feina, en Martí s'ha comprat una canya de pescar, la Tornado FR. Uau! Per al Martí això és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, quan es va fer client de CaixaBank, li vam oferir 250 euros de benvinguda per portar la nova nòmina. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat. Catalunya
Ràdio. Fa gairebé 50 anys que estan casats. Han viscut dues mudances, han tingut 6 nets i moltes discussions pel comandament de la tele. Cada febrer, però, ell repeteix el mateix gest. Li regala un dècim de Sant Valentí. Ella sempre li diu que tant de bo els toqui. I ell sempre contesta que ell ja li va tocar fa gairebé 50 anys. Aquest 14 de febrer, celebra la teva història d'amor amb 15 milions del sorteig de Sant Valentí de Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia en 12,5%.
Manu, contracteu tots la llum. A FactorEnergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
B-Travel presenta converses entre experts.
Com a maleta expert en viatges, conec un lloc a l'Uzbekistan on, si mires a Marcant del capvespre, et quedes sense paraules.
I jo, com a logopeda expert, certifico que en aquest indret és normal quedar-se sense parla.
Amb B-Travel sempre tornes amb més del que portaves. 9 dies vivint la màgia d'Uzbekistan des de 1.340 euros amb sortida des de Barcelona. B-Travel, viatja't la vida.
Escolta, no seria gran que el bar de la cantonada de tota la vida, que està ple de turistes i cafè d'especialitat, continués sent el bar de la cantonada de tota la vida?
Buah, seria molt gran.
Tan gran com el pot especial d'Euromillones. El divendres 20 de febrer, 130 milions més el millón extra.
Just així de gran.
Euromillones, el premi més gran per fer alguna cosa gran.
Nen, posa'ns el de sempre.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Va arribar amb un embaràs perfecte, amb un nen que en principi estava sa. Tot és buscar la vida.
No hi ha força més bèstia.
No hi ha diners per investigar, no podrem arribar a fer res.
Més intensa.
Havíem de posar-nos a treballar amb el que no hi havia fet.
Més poderosa.
El camí no el teníem dibuixat i l'estem dibuixant ara.
Que l'amor d'una mare.
Molta gent ens deia que érem bojos. No arribareu mai a l'objectiu. Necessiteu milions.
Nits sense ficció. Moure muntanyes. A TV3 i a la plataforma 3CAT, dimarts a la nit.
Catalunya Nit.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Se juntan las tres cosas más deseables: que el tumor desaparezca, que no vuelva a aparecer y que no sea tóxico.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
I ens han dit que és la primera vegada que hi ha un equip íntegrament femení de so
pels Oscars.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
Hi ha gent que mira i no veu, o gent que mira i no vol veure, o gent que escolta i no sent.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Aquest dilluns a partir de les 10, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Josep, Manel, Carme, esteu preparats?
Sí.
Quantes estacions de la xarxa Rodalies de Catalunya hi ha actualment en funcionament al territori català?
70.
70. Carme.
A mi m'agrada molt el 69, però no sé què faré. 69.
I per què t'agrada el 69, Carme?
No sé per què.
Carme.
Ai, digue'm.
Que a mi també m'agrada el 69, eh? El número de telèfon comença i acaba el 69.
Vinga,
vinga.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio.
És una secció nova, això, eh?
Porno en directe, està molt bé.
Amb Francesc Garriga. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio ens acompanyen l'empresari David Madí, la professora de dret Montserrat Nebrera, la sindicalista Afra Blanco i el periodista i soci de la revista d'Alternatives Econòmiques, Pere Rossinyol.
I de què hem parlat fins ara, abans d'entrar a l'Àgora?
Doncs el David, que està una mica orfe avui, que li hem tret el Pau Llong del seu company dels dilluns.
Però escolta, però està molt ben acompanyat.
Però
està,
sí, sí, però bueno...
Sempre... Aquí li desitjo una ràpida recuperació.
Segur que ens està escoltant i li desitgem tots aquí.
El benefici del pugilat.
El benefici que el ring... És que aquí no es boxeja sol, això.
Ara parlarem del que està passant de nou amb Rodalies, però abans ja fa dies que vaig darrere de la consellera Paneque. No sé, dieu-me ingenu, però crec que és interessant sentir la veu de la portaveu del govern, per cert, també, i de la cap de l'àrea del que està passant amb tot el que està passant. Maiol Roger, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Des de quan fa que Paneque no fa entrevistes?
Des del 23 de gener. Això és el primer divendres de la crisi. La crisi va començar el dimarts.
Dues setmanes.
Exacte, fa dues setmanes. Sí que l'hem sentit en diverses rodes de premsa, n'ha fet 7. Ha fet dues compareixences al Parlament, una d'elles la sessió de control, i una conferència informativa d'aquestes al Fòrum Europa. Sí. Entrevistes en tota la crisi n'ha fet 4, però, insistim, l'última és del 23 de gener.
I per què?
El que diuen els dies que no s'han fet entrevistes és que hi ha coses que són competència de l'Estat. Per exemple, avui, que era un dia molt clar, que la van demanar des de fa dies per la vaga de maquinistes. La vaga de maquinistes és competència de l'Estat. Les negociacions s'estan portant al Ministeri de Transports i el que no volen és que es mesclin les coses. És a dir, la responsabilitat del que està passant avui no és del govern de la Generalitat, ens diuen, és del govern de l'Estat i, per tant, ha de quedar clar que qui ha de sortir a parlar és, en aquest cas, Renfe o el Ministeri de Transports. Mm.
Què us sembla, això, David?
Bé, en comunicació de crisis hi ha una de les lleis del manual que diu que el marró se'l menja un altre, no? I en aquest cas, doncs, deuen opinar que això doncs, es deu focalitzar Renfe, s'ha de focalitzar a Renfe Adif i a Rodalies i que es focalitzin les coses sobre allà. Jo crec que això és voluntari. Crec que forma part voluntari, però també et porta a veure doncs, que és un govern que no entén la dimensió d'aquesta crisi, perquè aquesta és una crisi social, política i de plantejament de fons de país, no? Perquè és un d'aquells bàsics, és a dir, això dels trens forma part del nucli bàsic de l'estat del benestar, d'allò que ningú discutim, no? Que és sanitat, salut, educació, carreteres, transports, infraestructures, això forma part d'aquest centre de l'estat del benestar que ni la dreta ni l'esquerra qüestionen, que volen que es porti bé, que no gestioni. I això és una cosa que afecta d'una manera molt important en aquest nucli essencial de l'estat del benestar. I, per tant, escaquejar-se no em sembla l'estratègia més encertada, francament.
Montserrat.
Sí, jo comparteixo que és estratègia comunicativa i podré fins i tot la crítica de fons respecte del que significa no entendre que mobilitat i habitatge han canviat estatus en els nostres... En aquestes últimes dècades han canviat estatus. Abans es parlava d'uns drets com el que segurament parlem després, la vaga com dret fonamental, i han quedat com en segon pla, ja com assumits i fins i tot criticats, front d'aquests dos que no ho eren i que cada vegada prenen més protagonisme. Per tant, si aquest, la mobilitat, ha quedat tan afectada, més enllà de la responsabilitat directa, que jo estic d'acord en que no és seva, hauria de donar la cara més enllà de les rodes de premsa. Ara bé, no és seva la responsabilitat, però, home, socialistes catalans implicats en el govern de Madrid i, per tant, d'alguna manera implicats directament en la responsabilitat, sí que hi són. I, per exemple, aquesta simbiosi...
Perdona, aquest tall, però el tema del Mercosur tampoc és responsabilitat de la Conselleria d'Agricultura, no? Però surt el conseller Ordeig, escolti, divendres, i dona la cara i diu, escolti, jo, bueno, ja que la solució que et dona és farem reunions, apretarem i parlarem.
Bueno, això dic.
Però almenys surt, no? Llavors, clar, aquí estem parlant, jo entenc el que diuen, que, escolta, això és una cosa que no va amb nosaltres, és el Ministeri, però entenc també que el govern de la Generalitat ha de parlar en tant que representant de la ciutadania, no? I en tant que... Quina és la posició del govern ara mateix? Com està treballant el govern?
I fins i tot com a corretja de transmissió i comunicació respecte del que passa. És a dir, és el primer que serà, segurament, a més per la pròpia filiació política, serà el primer informat de tot el que passi i de fins a quin punt aquestes vagues tindran o incorporaran aquests elements irregulars, que donen moltes vegades, però que en aquest cas són encara més greus, no? De quina manera afecta, per tant, a la seguretat de les persones del que passarà en el dia següent? Jo tinc una filla que se'n va a Madrid el dimecres. Ara sentia la vaga arribarà fins a dimecres i deia, ai, Déu meu, no arribarà a l'audició. No arribarà. No. Segur que no arriba.
Dimarts, que vagi dimarts en bicicleta.
Que vagi en carro o que vagi en cotxe. I algú
o amb avió.
Avió, ara estaven dient, bueno, a veure, segurament és una casualitat, no? S'ha trencat o s'ha punxat una roda d'un avió. Què hi havia a les pistes perquè es trenqués? Bueno, em deien experts en l'assumpte que no cal que hi hagi qualsevol cosa perquè punxi una roda d'un avió, però ja penses, i també estaran malament les infraestructures aeroportuàries, perquè ja seria la carava, ja no quedaria res més que anar en jet privat, que segurament és el que nosaltres podríem fer en qualsevol cas.
Afra.
Bueno, com entenc que ningú posa en tela de judici el dret dels treballadors i les treballadores a anar a una vaga del sector ferroviari, i això ja és un èxit per se, jo sí que entenc que la consellera Paneque, si aquest mitjà de comunicació o qualsevol d'altre vol fer una entrevista, vol preguntar, home, doncs s'ha de sortir i s'ha de parlar, sobretot ha de parlar d'allò que pot parlar. Hem d'entendre que en una vaga hi ha negociacions obertes, més encara en aquesta. Hi ha una convocatòria per avui, per demà i per demà passat. I les negociacions estan obertes d'ençà fa temps. I aquestes negociacions no es poden explicar. És obvi que si tu la teva pretensió és arribar a un acord i a una desconvocatòria de vaga, el més adient és no parlar. És no parlar perquè, si no, trenques la línia de negociació. Ara, la consellera Paneque, evidentment, hi ha d'altres temes en matèria ferroviària, per exemple, que sí que pot parlar i sí que s'hauria de parlar. En això, absolutament d'acord. Quan parlem de rodalies, doncs, home, s'ha de parlar. Però no tant, potser, per la línia de la vaga, que no ha estat convocada per exclusivament ni molt menys el cas català o el cas rodalies, sinó que ha estat convocada per una mancada d'inversió en la infraestructura i de tot un seguit de línies d'externalitzacions que s'ha vingut donant, no? Però si la pregunta és la consellera Paneque hauria de respondre a les nostres trucades per poder fer-li una entrevista i que ens expliqui quin és l'estat, doncs home, sí, com tot polític o política ho hauria de fer.
Pere.
Sí, totalment d'acord amb el que s'ha comentat i afegiria que és una oportunitat perduda, no? Perquè deia el David, doncs el manual de crisi és que el marrón se'l mengi un altre, sí, però alhora és també una gran ocasió per mostrar voluntat de lideratge de país, no? I aquesta és una ocasió que és extremadament difícil, òbviament, és un repte complicadíssim, perquè és veritat que moltes de les negociacions o de les coses que estan en joc no depenen d'un mateix, però això no extreu, no exclou, que sigui una gran oportunitat per omplir un espai i mostrar voluntat de lideratge de país, no necessàriament per matxacar, diguem, Madrid o per intentar anar en contra de Madrid, sinó simplement per omplir un espai i dir, bueno, aquí hi ha un consens de que això és molt, molt, molt més important que simplement una vaga, és una situació estructural de la societat, i jo tinc la voluntat, com a consellera, ja que en absència del president de la Generalitat, de que el govern de la Generalitat estigui capdavanter en tota aquesta negociació, amb independència de si tinc o no l'atribució concreta. Per tant, crec que és un error que faria molt bé en esmenar la consellera, sent conscients de que és una dificultat extrema, però que és per responsabilitat i també per oportunitat de lideratge una ocasió que ha de poder aprofitar.
I Òscar Puente, per cert, que només ha fet una entrevista, que va ser aquí en aquest programa. Espanya n'ha fet ben bé una desena centrada en l'accident d'Adamuz. Això també és significatiu.
Bé, és que jo crec que són ingredients del còctel, no? És a dir, jo crec que hi ha dos elements més. Una, que la consellera Paneque, diguéssim, no és un desfici de virtuts comunicatives, més aviat al contrari, i dos, que el que ha de dir ha de ser, doncs, segurament crític o molt crític amb el govern de Madrid. I que, per tant, aquesta oportunitat que assenyalaven abans, amb la que estic d'acord, però que no forma part del guió que hi ha aquí. Hi ha una cosa, Afra, que sento decepcionar-te. Jo sí que poso en tela de judici l'oportunitat d'aquesta vaga.
És a dir, ja
crec que, aquesta és una vaga... I tenen tot el seu dret legal, és evident, això ningú discuteix, però l'oportunitat, en un moment on hi ha una crisi tan lletja, tan fatal, tan... és que s'arrossega durant tant de temps, a sobre d'això, fer-hi una vaga on la formalitat, que és la seguretat, garantir la seguretat, doncs la pot compartir tothom, però que ningú se'ns escapa que hi ha coses darrere. I, per tant, crec que aquesta és una vaga que, amb un servei estratègic, amb un servei crític, que està en una enorme crisi, em recorda molt la dels controladors aeris. Em recorda molt l'egoisme corporatiu i aprofitar la crisi per fer-la més crisi, per defensar uns interessos que potser qualsevol persona amb dos dits de front s'esperaria que això estigués, si són legítims, que s'esperés una mica que això passés, no?
O sigui, a mi m'heu d'explicar una cosa, eh? Portem setmanes escalfant, i amb raó, escalfant el sector ferroviari, i amb raó, insisteixo, dient que no existeix la seguretat, és evident. És evident que hi ha una mancança d'inversió i quan els seus treballadors i treballadores decideixen navegar, recollir una realitat que tots els mitjans de comunicació i tots els col·laboradors que estem en aquest programa hem denunciat, llavors ens sembla malament. I ens sembla malament,
no, perquè senzillament és una vaga que empitjora les coses, empitjora les coses d'una manera crítica.
Un segon, probablement perquè afecta la nostra diària, no? Bueno, potser ens hauríem de fer veure aquesta realitat, perquè evidentment, i la meva pregunta seria, si no, escolta'm, i quin dia vols que faci la vaga perquè no t'afecti?
Doncs quan la crisi estigui mitjanament superada.
El mes vinent, el mes següent, quan et va bé?
Doncs quan estigui mitjanament superada.
Però és que la realitat és que això no ho decideixes ni tu ni jo.
Només afegeix coses negatives?
La realitat és que dins del teu sector d'activitat qui decideix la vaga és el treballador i la treballadora dins d'aquest sector d'activitat. I dins del sector d'activitat del sector ferroviari, com demà de metro, qui decideix són els seus professionals. I el que no han de fer, i no faran,
poden decidir
ni uns
coses
ni altres,
bé
ni
i coses
tampoc,
estúpides, no?
És preguntar-te quan et va millor perquè
a mi no
t'afecti.
Evidentment que a mi no em preguntaran, però jo tinc dret a jutjar que és inoportuna, estúpida i que empitjora les coses amb una crisi,
bueno,
i que és d'un corporativisme impresentable.
Però alhora et puc dir que sembla bastant incoherent que portem setmanes parlant d'això i que tu ets de les veus, i em sembla bé, només faltaria, de les veus més cruentes a l'hora de parlar de la manca d'inversió que existeix en el sector ferroviari, i alhora esperem tots plegats que el sector ferroviari i els seus treballadors no vagin a vagar.
Potser no la vaga és responsabilitat
perquè els hi estem dient i estem reconeixent que no existeix inversió suficient, ja, però, per què entens que però, no, Afra, la vaga és sí, irresponsable?
Sí, però, Afra, les vagues, primer que han canviat radicalment de condició des del moment en què, més que fastidiar l'empresari, sobretot aquestes vagues que fan en el sector públic, a qui perjudiquen fonamentalment és l'usuari, que veu com, d'una banda, li han dit anirem més a poc a molts llocs perquè la cosa està bastant fatal. I després, ara li diuen que no hi haurà servei i que els serveis mínims més a saber si arriben. És a dir, aquest és el panorama...
Sí, ara mateix no hi ha serveis mínims, panorama, no es compleixen. Vaja,
efectivament, aquest és el panorama actual. I aleshores, la pregunta és, aquesta vaga, si el que vol forçar és alguna cosa, més enllà del que s'està fent, què afegirà? És a dir, què farem? La vaga el que vol és que s'aturi tot el servei de Rodalies fins que estigui tot arreglat?
Esteu fent un poti-poti. És que no veieu que no és una vaga de Rodalies, que és una vaga
del sector
ferroviari.
No, de Rodalies no, d'AVE o de Galícia, m'és igual, del que sigui.
No, és que és a nivell
estatal. Que s'aturi tot el servei.
Per això la consellera Paneque. Però és que potser fins i tot esteu donant raó. Mira, jo he defensat fa 2 minuts que la consellera Paneque estaria i fora cosa bona que sortís a parlar, fins i tot per dir que no pot dir res, perquè les negociacions encara no estan tancades i no hi ha acord. Però és que, clar, si el que agafem és fer un poti-poti en la realitat de Rodalies, com si els treballadors de Renfe o del sector ferroviari anessin a vaga per Rodalies, és no, que estem no equivocant estic... i estem enganyant a la gent.
Afra, que no estic dient això. Estic dient...
Això?
Estic dient... No oblida't de si és Rodalies o són les Rodalies de Galícia.
No, ho has mencionat tu, Montserrat.
No, he dit Rodalies perquè és el que està a Catalunya, però,
bueno,
la part
però
de Renfe que està a Catalunya.
Espanyol.
Però és igual.
Ara estava dient,
jo tinc una filla que ha d'anar a Madrid el dimecres al dematí, ha agafat el primer tren que sortia i segurament no arribarà a la tarda a on ha d'anar. Bueno, aleshores, això el que vol dir és que la vaga es fa per alguna cosa que té a veure amb la solució del problema. Si la solució del problema consisteix en que tot s'arregli i que hi hagi seguretat a les vies, ja no cal que facin vaga. Deixem directament tot el servei de Rodalies, tot el servei d'AVE, tot el servei ordinari, les vies de mitja distància i demés, i no fem res més fins que s'arregli, perquè no hi ha manera d'arreglar-ho si no és construint. I, per tant, no fem servei.
I què respon
a
això?
El que m'estàs dient, Montserrat, és que la solució per tu passa per tallar la circulació.
No, no, és per ells, perquè què es farà? Si no hi ha servei, què farem?
Però
què farem?
Anem a saludar aquesta hora, són les 8:55. Francisco Cárdenas, d'UGT Transports. Francisco, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Què respon al que estàs sentint?
Pues bueno, primero, solo una aclaración. Ha habido un compañero que ha dicho una huelga corporativa de maquinistas. Esta huelga es de todos los colectivos. Es de todos los colectivos. Es toda la Renfe. Taquilleros, talleres, interventores, todo el personal de Renfe está en huelga. Solo simplemente por una aclaración para que lo tengamos claro. Y luego lo que estaba diciendo la compañera, pues hombre, yo quería que diga, si lo dejamos a que funcione... Mira, nosotros pensamos que el dinero que estaba presupuestado para el mantenimiento en Cataluña... que estaba bien. Sin embargo, el problema es que no se ha ejecutado. Que no se ha ejecutado un año, otro año, otro año. Llevamos 12 o 14 años, creo recordar 14, que se presupuesta más que se ejecuta. Pues esa garantía de que esto se arregle de verdad, y entendemos que tiene que ser con el señor ministro, ¿de acuerdo? Eso es lo que estamos pidiendo. Es verdad que en Cataluña afecta mucho más porque el resto de España se ha sentido menos los efectos de la huelga, pero también es verdad que estaba mucho peor. También es verdad que lo que está pasando aquí es fuera de lo normal. La gente tiene, no digo miedo, pero un respeto excesivo cuando estamos en los trenes. Y yo creo que hasta los viajeros se nota ese miedo, esa tensión. Por lo tanto, yo, si me explicáis otra forma de conseguir esa garantía de que la ciudadanía catalana tenga un transporte por ferrocarril mínimo y normal, contando indiferentemente de que llegue la empresa nueva, de que se quede la Generalitat como está, de que lo haga quien sea... Las obras ferroviarias tardan años. Años son años en realizarse. Por lo tanto, no estamos haciendo una solución a corto plazo, sino a desarrollo en el tiempo a largo plazo. Y esa garantía es la que buscamos, que se hagan las cosas de verdad. Lo siento mucho, parece que... Pero es que no hay más remedio. Aquí, indiferentemente del gestor que haya, vamos a tardar años. Sin contar que las obras más importantes de Cataluña están por venir.
Però aleshores, la vaga per què es produeix, si això trigarà anys? Per tenir
garantizar que va a llegar, o sea, que se van a ejecutar todas las obras necesarias para garantizar esa seguridad del ferrocarril.
I en les negociacions, ara mateix, no hi ha cap garantia.
No, los que están negociando en Madrid entienden que no lo garantizan. Nosotros queremos un acuerdo ministerial, ¿de acuerdo? Y luego hay formas de llegar a esa seguridad. Claro, aquí las obras pueden ser de muchas maneras y las inversiones pueden ser de muchas maneras. Y el resultado de las obras también. Nosotros hay una cosa que nos quejamos infinitamente, que es que no tengamos la figura de la persona que supervise las obras que se hacen en esta empresa. Se las quitó el señor Aznar en una ley que hizo cuando gobernaba y ahora ya es una persona de la propia contrata la que supervisa la propia contrata. Por lo tanto, pues pasa lo que pasa. Entonces queremos una garantía en muchos los aspectos. Y también el mantenimiento de trenes. Claro, todas esas cosas tenía que ser interno de la propia empresa para que funcionase. Sin embargo, está todo, pues, literalmente externalizado y en manos de contratas y subcontratas. Mm. Y queremos que haya un cambio significativo en ese tema.
Renfe ha dit que no s'estan complint els serveis mínims.
Bueno, sí que es cierto que hay algunos trenes que han dejado de pasar, no voy a decir lo contrario, pero eso son anécdotas que pasan.
Anécdotas.
Bueno, son muy pocos trenes los que no han pasado, ¿eh? La gran mayoría está pasando. Nosotros no hemos recibido llamadas al sindicato, que eso está mal, que no te pasa, ¿qué hacemos con esto? No, pues, la verdad, dos esta mañana a primera hora y ya no hemos recibido ninguna más. Por lo tanto, sí que es verdad. Y me parece que ha sido por la zona del sur de Tarragona y Tortosa, donde ha habido algún problema más de lo normal. Y bueno, pues puede que esa gente se sienta más afectada, y yo lo puedo comprender. Pero vamos, yo esta mañana en Hospitalet estaba aquello de forma normal y correcta y no había ningún problema, ningún algún retraso, pero bueno, los habituales.
Sí, bon dia. No, si sobre el diagnòstic de per què hem arribat aquí podem estar absolutament d'acord. El que jo no entenc és què afegeix a la crisi tres dies de parada general per intentar solucionar els problemes, sobretot per part del col·lectiu que està implicat amb la solució dels problemes. Senzillament crec que té un problema d'oportunitat i que empitjora la crisi. Aquesta és la meva reflexió. Crec que teniu un problema d'oportunitat. Quan això s'hagués superat, que féssiu llavors una vaga per reclamar tot això, doncs d'acord. I per cert, hi ha una cosa que has dit que m'agradaria que expliquessis una mica més, que té el seu interès. Si la causa dels retrasos de manteniments històrics és per la falta d'execució de pressupostos, que estem d'acord, què té a veure les contrates i les subcontrates?